El govern defensa la seva decisió de no enviar cap missatge d'alerta als mòbils pels forts aiguats i calamarsades d'ahir a la tarda. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia, amb Estel Batet.
Després del segon episodi de temps violent, pluja, vent, pedra, en quatre dies, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que no es va activar les alertes per raons tècniques. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan, perquè no es va preveure que cauria tanta aigua, ni tanta pedra, ni tampoc a la zona on va fer més mal, oi?
Sí, el govern insisteix que en els episodis de pluges dels últims dies no hi havia previsió de màxim risc. Un cop es detecten els fenòmens locals, la decisió de no enviar un SAlert, aclareix la consellera portaveu, respon només a criteris tècnics, com ara si hi ha prou marge de temps perquè reaccioni la població.
En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens locals en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest SAlert.
Amb tot, el govern assegura que es revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores.
Sentirem també diversos alcaldes de la zona més afectada pels forts aiguats d'ahir, que va ser el Camp de Tarragona. Com ho veuen ells, Clara Echevarria Domingo?
Doncs entre els alcaldes hi ha comprensió per la complexitat que suposa gestionar les alertes davant d'aquest tipus de fenòmens. Però alguns creuen que es podria haver enviat igualment mentre tenia lloc el temporal per garantir la seguretat de la ciutadania. És el cas de l'alcalde de Torredembarra, Raül García.
El que sí, i l'hora que era, doncs un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués i la gent no estigués al carrer ni amb els cotxes ni passejant, per garantir la seguretat.
També farem un repàs dels efectes més importants que va deixar la pluja i la calamarsa, Joan Trias.
Per exemple, els camps del Priorat, que estan en plena verema, o els cultius de les comarques de Lleida, tot i que, en aquest cas, el mal que ha fet ha estat puntual, perquè molta fruita ja s'havia collit.
Doncs amb aquest panorama ha tornat a la feina el govern de la Generalitat. L'Espanyol ha fet el seu primer Consell de Ministres amb la crisi migratòria de Ceuta com a prioritat.
I alhora ja ha engegat la ronda de compareixences per donar explicacions sobre com ha gestionat l'arribada de les 80.000 persones des del Mar.
I la primera a parlar ha estat la titular de defensa, Margarita Robles, i què ha dit Madrid, Dani Sáenz de Aja?
Davant les crítiques del PP, que li retreu no haver fet res per aturar l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta, la ministra Robles assegura que el CNI sí tenia informació i que la va compartir. Ara bé, reconeix que no va ser suficient, admet que l'efecte crida a les xarxes dels migrants va provocar una allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia.
Las redes sociales se han convertido en un potente instrumento para la rápida movilización de los migrantes y que son claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
D'altra banda, també us explicarem les conseqüències de la nova ofensiva dels Estats Units per estrangular l'economia de l'Iran, que, segons el secretari de Defensa, poden anar més enllà de la butxaca.
Farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. De cap manera descartem recórrer a accions militars.
I qui tampoc descarta altres mesures és la Xina.
Perquè l'última amenaça dels Estats Units inclou sancions per tots aquells països que tinguin negocis amb el règim de Teheran.
Qui també es prepara per plantar cara als Estats Units, tot i que en un pla molt diferent, és el Canadà. En aquest cas, en referència a la guerra aranzelària de Donald Trump.
El primer ministre canadenc ha anunciat que ells també gravaran els productes que provinguin dels Estats Units a partir de l'1 de gener.
I al Catalunya migdia d'avui també parlarem d'aquesta pel·lícula.
Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
Està Déu Jones, el nostre Indiana Jones de dibuixos animats, que demà estrena la quarta entrega, es podrà veure en català una quarantena de sales.
En Tadeu també s'ha fet gran i ara ja es para, d'una nena de 2 anys que l'acompanya en les seves aventures.
N'hem parlat amb el seu creador, que diu que ja tocava afrontar aquest tema, el de la paternitat. Després el sentirem. Serà just abans dels esports. Per on aniran avui, Laia Tudel, bon dia.
Bon dia, doncs pel fitxatge que fa el Barça d'un porter de Livakovic. Aterrarà aquesta tarda a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. Livakovic va jugar al Girona i al Fenerbahçe la temporada passada i ara el Barça està valorant cedir-lo o bé que sigui ja aquesta temporada el suplent de Joan García. Avui s'ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Encara en futbol, aquesta tarda els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador i avui es disputa la quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
Sàpiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia. Hola, tranquil? Bon...
Sí, avui un matí especialment tranquil, perquè no hi ha hagut gaire complicacions ni a les zones de la costa ni tampoc a l'àrea de Barcelona. Ara n'hi ha per diversos accidents. A l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit a sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat. També a la C59, a Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, per una altra topada. I tallada també per accident, la comarcal 147, a l'altura d'Isil, d'Alta Neu, al Pallars Sobirà.
I a veure el temps...
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Sí, també és tranquil, si més només que ahir a la tarda. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora. Doncs sí, molt més tranquil el temps. De fet, esperem una tarda assolellada, quatre núvols i poca cosa més, sense precipitacions. I ara mateix, doncs, la calor una mica més marcada que ahir a la costa, o bastant més, i en canvi afluixa una mica al Pirineu i a l'interior. De fet, a l'inrevés del que sol passar la majoria de dies d'estiu, ara mateix les temperatures més altes a tocar del mar. El Prat de Llobregat, 36, és molt alta. També a Cabrils, 35. L'Aldea, 35. Barcelona, la zona universitària, 35. O al Raval, 34. Vallirana, 34. Fogars de Tordera, 34. Sembla que demà tindrem més núvols al matí, 4 gotes clarianes a l'Alt Pirineu, demà a la tarda més sol, però de moment no tornen les tempestes.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Doncs comencem. El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. Alega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Tot i això, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'hi afegiran millores. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. Sí, s'esperaven aquestes explicacions del govern en aquesta primera reunió, la tornada de vacances, i la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven en els episodis dels dos últims dies un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població pugui reaccionar, si és oportú fer-ho de matinada o si ha de ploure sobre mullat. En tot, la portaveu Paneque assegura que si hi ha marge s'introduiran millores.
Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
Junts i els Comuns ja han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança plena amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que els Comuns n'han demanat avui el cessament.
Gràcies, Jordi Corbalán. Doncs tornant al temporal d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 900 trucades, 500 dels avisos van ser per als bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. Alguns alcaldes afectats han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat. Tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir, doncs, això, la seva protecció, la seva seguretat. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades a telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta, perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. i no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
A hores d'ara, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
Doncs més enllà del debat sobre si s'havia d'enviar un SOS als mòbils o no, ens ocupem ara de l'afectació que ha tingut aquesta pluja i aquesta pedregada als camps del Priorat, en primer lloc. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren que tingués un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va atrapassar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sador, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatritzen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
I al Segrià i a la Noguera, la pedregada d'ahir va afectar 341 hectàrees, amb danys que en general van entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera, que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys a les figues, que s'acaben de començar a collir ara, però encara falta fer una avaluació definitiva. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees, amb danys, una setantena. També hi ha danys al Ferràs, al Batàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat, doncs, a principis de temporada, possiblement, doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
A diferència del Castamià, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
Està previst que es colli més de 5.000 tones de figues la majoria de les comarques de Lleida.
Dos minuts i haurem arribat a un quart de tres. El govern espanyol posa en marxa el comandament únic per intentar recuperar la normalitat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dirigirà un operatiu que inclou el govern de la ciutat autònoma. L'executiu ha aprovat en el primer Consell de Ministres del nou curs polític, en què també ha fet el primer pas per endurir les condicions de les peticions d'asil i escurçar els terminis per concedir-les. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Roda de premsa encara en marxa aquí a la Moncloa i a l'espera que el govern espanyol concreti quant de temps s'allargarà aquest comandament únic. Aquesta situació d'emergència a Ceuta, la Moncloa pilotarà a partir d'avui la crisi, que passa a ser una emergència de seguretat nacional. Ho ha decidit Pedro Sánchez 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, el designat per dirigir aquesta crisi, aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, acaba de negar que es vagi tard i explica que s'ha decidit fer-ho ara perquè s'entra en una nova fase on toca prioritzar això.
Para esta segunda fase se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y se ha aprobado un órgano colegiado en este Consejo de Seguridad Nacional y también se ha aprobado en ese órgano una figura de coordinación que ha recaído en la persona que les habla, en el Ministerio de Política Territorial i Memòria Democràtica.
L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per accelerar la devolució dels adults que queden a Ceuta, també el futur dels menors que hi ha pendents d'acollir, i amb tota aquesta crisi pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa acaba d'anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i asil, un enduriment per adaptar-les a la legislació europea, però que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és garantista amb els migrants.
És una nova regulació teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
La reforma s'haurà de votar al Congrés en els propers mesos. Preveu que tothom que entri regular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. Es redueix també a 3 mesos el termini per resoldre aquestes peticions d'asil.
Doncs tot això mentre ja ha començat també aquesta ronda de ministres que han de donar explicacions sobre com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria. La primera a fer-ho ha estat la ministra Margarita Robles, que ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en aquesta crisi perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes dificulta saber que hi entraran milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los, diu. És la primera compareixença, com us dèiem, d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de tot el que ha passat en aquests últims 26 dies. Tornem a Madrid, ara amb en Dani Sainz de AJA. Dani, bon dia.
Bon dia. El primer que ha fet Robles ha estat demanar perdó als ceutins si s'han sentit oblidats i reiterar que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. També ha defensat els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta. Admet que van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt de la frontera, però que la falta de policies marroquins va alimentar un efecte crida impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia. Segons ha dit Robles, és la informació que es tenia i la que es va compartir amb el Ministeri de l'Interior.
La velocitat de les comunicacions digitals amplia los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
Però al PP les explicacions arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisi es podia haver evitat.
Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra. Sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. No lo saben. Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. No lo saben.
També hi ha crítiques dels socis. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra veu un govern superat i un Sánchez absent.
Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present, si m'ho permet dir-ho, i, com s'ha dit aquí, ha fet coses que poder no tocaven d'acord amb el context.
I Junts no treu a la Moncloa falta de coordinació i lentitud.
Doncs així ha arrencat el nou curs polític que, per al govern de la Generalitat, a banda del debat sobre si s'havia d'enviar o no les alertes, té un altre tema molt calent sobre la taula, que és el conflicte amb el sector de l'educació i aquesta primera vaga convocada pel primer dia de curs. El govern diu que posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, amenaça de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i amb l'escola concertada, aquell primer acord a què van arribar els sindicats generalistes. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia, Sílvia Paneque. La consellera portaveu ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
Paneque ha concretat que Niubó, la consellera d'Educació, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia de l'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
ja sigui en la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, hi haurà de ser present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en exilats, etc, sense menysprear les altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
Les 2:20, parlem ara dels col·lectius de motoristes que veuen poc ambiciosa la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que obliga a portar guants a la ciutat i prohibeix les xancletes, per exemple. La Direcció General de Trànsit, la DGT, introdueix noves obligacions per afavorir la seguretat dels usuaris, però els motoristes reclamen també més responsabilitats per l'administració. Toni Fortesa, bon dia.
Molt bon dia.
Què diuen des del col·lectiu?
Doncs els motoristes consideren positives les noves normes que es posaran en marxa l'1 d'octubre, consideren encertades tant l'obligació de posar-se guants a totes les vies i prohibir circular amb calçat obert, però no estan del tot satisfets, ja que consideren que la reforma posa el focus en la responsabilitat individual i reclamen que l'administració també faci la seva part en matèria de seguretat. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
Han detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores, menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.
Parlem de l'Iran ara. Ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Donald Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa amb fermesa a aquesta nova estratègia dels Estats Units. Jordi Baró.
A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comerciïn. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Teheran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès.
Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat avui a caure per segon dia consecutiu fins als 89 $9 al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços.
Doncs un altre front que té obert als Estats Units és les seves diferències comercials amb el Canadà, que han entrat en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs, Albert Manyà.
El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, els components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%, uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les seves exportacions, i Donald Trump acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès, com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord.
Doncs amb qui els Estats Units sembla que sí que tenen millor sintonia és amb Síria, que celebra el pas cap a la seva normalització a l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Sharaa, ha agraït al seu homòleg nord-americà Donald Trump que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys de ser-hi. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic.
La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, al-Sharaa no ha amagat el seu optimisme.
Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest mateix matí que també apunten que s'ha rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Toni, quines altres dades deixa aquest nou balanç que hem sabut avui?
Doncs les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i 11.000 dels quals han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, en rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdap 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
A punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una setantena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
Perquè s'ha trobat discriminacions?
No, aquí ni una.
Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
Catalunya migdia.
La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de 500.000 d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I a parlar la Montse Pujol.
L'Oli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mom i al millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mom, embogida per gelosia, demana un desig viatjar en el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificado con lo que aparece.
El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos.
La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes. Do not dread the darkness.
Embrace it. Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera era prima, La Bruja.
I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
I el seu pare s'havia tornat a casar.
I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país. I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Schubertiada, la canònica de Santa Maria de Vilabertran, acollirà 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. A 9:15 serà el torn per escoltar Suites de Bach. Apropet a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José L. Ryder adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora.
Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava. Cada jorn de sol a sol amb sa flauta acompanyant eixa tonada cantava.
La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí de Vaneres, les Anxovetes. Seran el marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar.
No vull matar cap drac a cops
d'espasa ni caure dins l'embut de cap princesa.
A la Festa Major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua el grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern, que han presentat els seus treballs L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arbós, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya migdia.
I des d'ara fins a les 3, falten 20 minuts, arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb un fitxatge del Barça.
Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter. Doncs a l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez, Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria. Joan Fitó, Hansi Flick tindrà nou porter.
Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions. Cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Estensna el 2027, final de la temporada vinent, o bé la segona opció, quedar-se'l ja, que ja s'incorpori a l'equip i sigui el suplent de Joan García aquesta mateixa temporada. En aquest context seria Livakovic el segon porter, la segona opció, i Tec seria la tercera.
I el reforç estrella d'aquest estiu del Barça, Rodri, a punt per debutar dijous.
Ha completat avui el segon entrenament amb el grup. El dia de la seva presentació ja va explicar el futbolista madrileny que està bé, que està per disputar minuts. A disposició, va dir Rodri, de Hansi Flick. La idea de l'alemany, del tècnic alemany, és que dijous debuti Rodri amb la samarreta del Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
I encara un altre nom propi, el de Xavi Aspar, que tindrà fitxa del primer equip.
És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Aspar ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada, doncs Xavi Aspar avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Aspar és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Aspar els acompanyarà, serà del primer equip, com dèiem, avui el Barça ho farà oficial, i per tant Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Aspar que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip a tots els efectes. El club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
Un apunt més, Blaugrana ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs. La Lliga masculina. Avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid. Jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui, en roda de premsa, li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, y en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivia una fase complicada.
També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en l'honestedat de l'arbitratge espanyol.
A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
I l'Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza, qui signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros. Amb aquesta incorporació, l'extrem andalús serà la sisena incorporació de l'equip de Manolo González per aquesta temporada i es convertirà en el fitxatge estrella de Monchi. Amb la baixa de Javi Puado, Brian es convertirà en un dels puntals de la davantera de l'Espanyol, ja que pot jugar tant per banda esquerra com per la dreta. S'espera l'anunci oficial en els propers dies.
I dissabte un jugador de l'Espanyol va arribar als 100 partits oficials.
Sí, Pere Milla va disputar contra el Madrid el seu partit número 100 amb la samarreta blanquiblava. Aquest matí el jugador ha parlat als mitjans de comunicació del club i ha expressat la seva satisfacció per aconseguir aquesta fita.
Bueno, molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
El jugador lleidatà també s'ha mostrat ambiciós per endur-se els 3 punts en el pròxim partit de Lliga aquest dissabte a les 9 del vespre contra la Reial Societat.
Del futbol al ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Envalira, un port de primera categoria, també Baixalís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors, amb la boca petita o no tan petita, ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta, quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just al tercer dia, contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra, i del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel, i la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació al davant va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també, doncs, hi havia algun company amb 4 ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes pedres, un pel penya-segat, allà amagat una mica.
És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter amb Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja van baixar els busos i, bueno, una aventura més.
Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes, o molts ciclistes, han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
Moment per fer una pausa i després...
Yeah. On goal over.
On goal over. Això que sentiu és Xavi Hernández. Primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
Catalunya migdia.
Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
I això d'aquí per què serveix? Què és això?
El rentaplats.
Jo a les cuines no hi entro mai.
I tens un restaurant?
Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció. I serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda de 7-0 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic amb Sergio Alegre i el seu germà Òscar. També hi serà l'ex del Madrid, Ruud van Nistelrooy. La presentació de Xavi es farà aquesta tarda a 4:45. El tècnic agarenc tindrà com a reptes millorar el rendiment de la selecció a la Nations League, l'Eurocopa del 2028 i també el Mundial 2030. Debutarà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra la selecció d'Alemanya.
Parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-offs que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-offs de la Champions tenim a les 6 de la tarda un Sabadubes d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheba israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø/Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Enic Nijmegen, neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, 4 equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ahir us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de João Pedro just a l'inici del partit i minuts més tard Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i al 54 Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu procedent del Rayo Vallecano.
Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
Doncs mira, avui tenim a 9:15 del vespre un Ipswich Town contra el Leicester City, a la mateixa hora el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9 el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
I encara en futbol, a pocs dies de tancar-se el mercat de fitxatges, quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
Sí, l'escorta de República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, segons explica, perdoneu, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego, además, es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fénix.
I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga. La passada campanya ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria de la passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Montaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem. Seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any. Sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Bueno, haurem de trobar solucions, com sempre.
Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Montaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any per culpa del Mundial que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.
I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya en l'últim partit de la segona fase del Mundial.
Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal Stroke al 55, i en els dos minuts següents les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles, ho valora Clara Pérez.
Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la setena posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals. Serà l'anfitriona, els Països Baixos, divendres a les 6 de la tarda.
I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
El Barça i el Balonmano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina el Balonmano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
I parlem també de MotoGP.
Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó, que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que puga tornar per al gran premi de San Marino, que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el gran premi de la Gran Bretanya, on va acabar 13, i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP, i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
Tenim temps també de parlar d'atletisme.
Doncs mira, un apunt important, perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 llisos de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial el 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Aquesta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlars. I participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.